Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 del matí. Us informa Júlia Julve. Notícia que acabem de saber. Un helicòpter ha caigut a l'autopista M40 de Madrid. Es tractaria, de fet, d'un helicòpter que participava a la Fira European Rotors, dedicada precisament a aquest tipus d'aeronaus que se celebra aquest divendres al recinte d'IFEMA de Madrid amb 200 expositors. L'accident afecta a hores d'ara la circulació de la capital espanyola i els serveis d'emergència treballen des del lloc dels fets. Per ara es desconeix si hi ha víctimes. Ampliarem aquesta informació als següents butlletins informatius. Més qüestions. Mirada posada en el Pròxim Orient a aquesta hora, perquè avui s'han reprès els enfrontaments entre Israel i Hamas a Palestina després d'una setmana de treva entre les dues parts. L'última hora que ens arriba és la mort d'almenys 30 persones pels bombardejos d'Israel a la zona de la Franja de Gaza. Hamas, per la seva banda, ja ha anunciat que respondrà i amb duresa a aquests nous bombardejos. També avui, The New York Times publica que el govern israelià tenia informació dels plans de Hamas des de fa com a mínim un any. El diari també explica que l'executiu va descartar la possibilitat que es duguessin a terme per la complexitat de l'operatiu que finalment es va produir el 7 d'octubre passat. I mentrestant, Qatar no es rendeix i continua exercint com a principal mediador entre les parts i confia assolir una nova pausa humanitària. En un missatge a l'antic Twitter, el ministre d'Exteriors qatarià ha lamentat la falta d'entesa i també ha mostrat el compromís del seu país per fer el que calgui i, per tant, aconseguir aquest alto al foc permanent. I a casa nostra, més qüestions, la presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha defensat que el seu partit estigui representat a la part catalana de la taula de diàleg entre PSOE i els independentistes si el president aragonès l'obre més enllà del govern. Són declaracions a la SER.
Seria bo que el president ens convoqués, ens expliqués, i jo també diria, jo crec que en tot cas el que seria necessari és que si s'obri no és només entre governs, aquí no només estigueren els partits independentistes, sinó que també poguessin estar els diversos partits del catalanisme transversal, que en definitiva som tots aquells que volem que això surti bé.
Albiach demana a Esquerra i a Junts que no competeixin amb les diferents taules i també ha assenyalat que cada vegada hi ha una competició més ferotge, diu, entre els dos partits independentistes. Més qüestions. El 23,2% de la ciutadania de l'àrea metropolitana de Barcelona ha patit, com a mínim, un fet delictiu durant el 2022. Ho revelen les dades de la darrera enquesta de victimització a l'àrea metropolitana de Barcelona que l'Institut Metropolità fa juntament amb l'Ajuntament de la capital. Les dades suposen un augment d'1,7 punts respecte a l'edició anterior, quan l'índex va ser del 21,6% i se situen en valors semblants als de dos anys anterior al coronavirus, quan les xifres van ser del 24 i 27. Entre els delictes més habituals s'hi troben els robatoris de bosses o carteres, accions contra vehicles o agressions amb components d'odi i discriminació. I un darrer apunt abans dels esports, els experts alerten que el sistema visual no està preparat pel canvi digital que ha fet la societat. Tot plegat després de conèixer que el 60% dels adolescents no s'hi veuen bé. Ho alerta Elisenda Ibáñez, coordinadora de l'informe que ha fet Visió i Vida, en declaracions a la Caravana.
El nostre sistema visual no està preparat pel canvi que ha fet la societat i per això el nostre cos és intel·ligent, s'adapta. La miopia és una adaptació. Si tu estàs tot el temps mirant de prop, com que estàs utilitzant la visió de prop, s'adapta al sistema i el que passa és que veus malament de lluny. Entén que tu vols veure de prop i llavors castiga, entre cometes, la visió de lluny, que seria desenvolupar una miopia.
Per tot plegat, Ibáñez recomana la regla 20-20-20 per mirar de descansar la vista, és a dir, cada 20 minuts es recomana un descans de 20 segons per parpellejant, això sí, de manera conscient, i mirant a l'infinit a 20 peus, que traduït de l'americana serien uns 5-6 metres. Ara són les 11:04. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Gira el mercat de fitxatges pel Barça femení. La renovació de la jugadora de l'Olímpic de Lió, Ada Hegerberg, no es tanca la porta a marxar del club aquest estiu. Acaba contracte el 30 de juny i la renovació es troba ara mateix en punt mort. Mateixa situació que el Barça viu amb Alexia Putellas. Això sí, la davantera del Barça surt d'una lesió de llarga durada, recordem, i té voluntat de quedar-se al club. Hegerberg va guanyar la primera pilota d'or de la història del futbol femení l'any 2018 i sempre ha estat a l'òrbita culer. I encara sobre fitxatges, però el Barça masculí, el club incorporarà el brasiler Vitor Roque per pal·liar la baixa de Gavi. La Lliga permet inscriure un nou futbolista amb la fitxa d'un altre lesionat, si aquest és de llarga duració i el migcampista en té per un mínim de 8 mesos. El que no està clar és si hi haurà més moviments al mercat d'hivern. El diari Esport publica aquest matí que no hi haurà ni arribades ni sortides, mentre que Mundo Deportivo obre la possibilitat al fitxatge de Joao Félix i Joao Cancelo. Tot dependerà de l'acord econòmic al que s'arribi amb l'Atlètic de Madrid i el Manchester City, que ara són els propietaris dels dos futbolistes cedits al Barça.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar, us ho explicàvem a l'inici d'aquest butlletí, un helicòpter ha caigut a l'autopista M40 de Madrid. Es tractaria d'un aparell que participava a la Fira European Rotors, dedicada precisament a aquest tipus d'aeronaus que se celebra al llarg del dia d'avui al recinte firal d'IFEMA amb 200 expositors. Un accident que afecta hores d'ara la circulació de la capital espanyola i els serveis d'emergència treballen des d'aquest lloc dels fets per ara. Es desconeix si hi ha víctimes. Per tant, estarem molt pendents. Més notícies d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana. Tot seguit, no es perdin l'entrevista que Joan Trias farà a l'actor Ernesto Sevilla, que presenta la pel·lícula La Navidad en sus manos.
Radio Estel.
El Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Un programa sobre rodes.
7 minuts que passen de les 11 del matí.
He dit el Papá Noel. Quiero que mi papá esté siempre a mi lado. Aunque es un poco desastre y a veces miento un poco, es el mejor padre del mundo. Confío en ti.
Gordo este, ¿dónde ha salido?
Soy Papá Noel.
Y un ratoncito, pero no te jode.
¡No! ¡Huelga de elfos! ¡No!
¡Espera! ¡Me ha puesto con un loco peligroso!
La seguridad social, un hotel de 5 estrellas.
¿Pero cómo que no me van a dar el alta? En unos días es Nochebuena.
Necesitaría que hicieras un recadillo para mí. Repartir los regalos a todos los niños del mundo.
¿Cuenta con ello?
¿De verdad?
¡Que no! ¡Que no eres Papá Noel! ¡Que eres un viejo que se ha dado un golpe en la cabeza y se ha quedado tonto!
¿Puedes saber dónde está?
Avui s'estrena als cinemes La Navidad en sus manos, una nova pel·lícula de Joaquín Mazón que, com ens podem imaginar, va de Nadal. Uns dies abans de Nadal, el Pare Noel té un accident mentre va amb trineu pel centre de Madrid i acaba a l'hospital. Per sort, però, en Salva, el seu company d'habitació, el substituirà per repartir màgia a tots els nens i nenes. Com a mínim, ho intentarà. Tota una aventura. La Navidad en tus manos és una pel·lícula familiar que busca treure'ns un somriure i que et fa passar una molt bona estona. I avui a la caravana en volem parlar de tot plegat i podem saludar en directe l'actor Ernesto Sevilla, que la pel·lícula és en Salva, el company d'habitació d'en Pare Noel. Ernesto Sevilla, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás? Porque hoy se estrena la película. ¿Estás nervioso o no?
Vaya, no me sale la voz.
Aunque Ernesto Sevilla y nervioso yo creo que no son sinónimos.
No, aunque no me salía la voz, quería decir que no estoy nervioso. La verdad es que como la suerte está echada, yo ya no puedo hacer nada. La película está rodada hace un año, o sea que no hay nervios. Hombre, espero que funcione bien, eso sí.
¿Tú has visto ya la película?
Sí, la he visto un par de veces.
¿Cómo te has visto a ti?
Bien. La primera vez, peor, porque estaba sin acabar, pero la segunda vez cuando la vi ya con todos los efectos, ya la película con la imagen bien, con todos los efectos de sonido, es que eso la viste muchísimo.
¿Sí, eh?
Entonces la segunda vez ya me gustó más. No soy un actor no soy de los que... A mí no me gusta verme. Hay
¿no?
actores que les encanta verse y se crecen. Yo no. Yo
¿por timidez no, o por...?
Sí, por timidez. No me gusta verme.
Oye, ¿tú eres navideño o no?
Mucho, sí. Soy muy navideño, mucho navidades. Todo lo que sean fiestas, me gustan. No, lo digo en serio, me gusta mucho el ambiente navideño, la familia, los regalos. Me encanta la Navidad, de verdad, desde pequeño.
¿Qué verá la gente que vaya al cine hoy a ver La Navidad en sus manos?
Pues es una película familiar que además creo que es muy divertida. Es una película navideña, pero no empalaga, porque ahí estamos el Chape y yo, Pablo Chapella y yo, haciendo el gañán para que eso no ocurra. Entonces, es una película que yo creo que, bueno, es familiar. Lo puede gustar a toda la familia. Tiene el tono ese familiar.
Por lo tanto, que muchas películas se han hecho sobre Navidad, muchas muy empalagosas, ahora nos lo decías, ¿eh? ¿Qué tiene esta de especial?
Bueno, pues yo creo que es una película, aunque echa mano de algún icono que no es exactamente nuestro, como Santa Claus o Papá Noel, sí que es muy española, es muy nuestra. Y yo creo que es lo que tiene de especial esta película, que es una película navideña, pero que es muy nuestra también. Y es un género que además en España no se ha explotado demasiado. Entonces, aquí estamos nosotros, para explotarlo.
¿Muy española en qué sentido?
Pues el tipo de bromas, el carácter de los personajes. ¿Eh?
¿Muy chascarrillo?
¿Que si hay muy chascarrillo? Sí, hay mucho chascarrillo, claro.
Digo, porque eso es muy español, ¿no?
Sí, sí, claro.
Defínenos un poco a Salva. ¿Cómo es Salva en esta película?
Pues Salva es un pobre golfete, así un ladronzuelo, crápula, que su exmujer no lo quiere ver ni en pintura, que con su hijo su relación está bastante, se ha enfriado bastante y le gustaría estrechar lazos, pero es un desastre. Es un desastre total. Y a este tío es al que le dejan las navidades. O sea que fíjate, es toda una aventura.
Oye, ¿cómo fue el rodaje?
El rodaje fue hace un año, las navidades pasadas, para aprovechar las luces de las navidades.
¿Es lo normal que se tarde un año en...?
Bueno, en este caso sí, porque rodamos el año pasado para aprovechar las navidades, la luz de las navidades, porque si no, ponerlas es una pasta, y nosotros los españoles, el cine español está para eso. Y ha tardado un año por la cantidad de efectos digitales que tiene la película, porque eso tarda su tiempo. Entonces, para todos los renos, todas las secuencias de vuelo de los trineos, que se han hecho pues lo más espectaculares que se podían, pues han tardado un año, sí.
No te habíamos visto antes haciendo un papel como este, ¿no?
No, con este digamos, este arco no. He hecho otras veces otros canallitas, pero no con Corazoncito.
¿Cómo te has sentido con este, con Corazoncito?
Pues me he sentido bien, muy bien. Porque yo también tengo como Corazoncito, aunque no lo parezca. ¿Qué te crees?
¿Has descubierto un nuevo Ernesto Sevilla o no?
Yo creo que sí. He descubierto un Ernesto Sevilla mejor.
Ahora me decías, el cine español no está para esto. ¿Cómo está el cine español?
Pues el cine español está regular como siempre. No, pero bueno. A ver, el cine español siempre estamos quejándonos. Pero es que sí, pues, es que es así. El cine español es una lucha continua. Pero bueno, ahí estamos. O sea, yo estoy contento de poder seguir haciendo películas. O sea, que cada película para mí es un regalo.
La película eres el padre de Lucas.
Sí.
Un ex-Aiden. ¿Cómo has trabajado con él?
Muy bien, porque es un niño encantador. Yo tenía un poco de dudas, porque yo con los chiquillos no tengo mucha mano. Pero con este sí, porque este era un niño muy listo. Es un niño muy listo. Y no era nada pesado. Los chiquillos a veces son muy pesados, pero este era muy listo, muy inteligente. Hablaba mucho de cine, que a mí me gusta mucho el cine. Total, me tenía conquistado, con lo cual le cogí cariño de verdad. Entonces lo miraba con cariño real.
Me dices, le he cogido cariño de mentira. Has compartido reparto con grandes nombres, Santiago Segura, sí. A Pablo Chiapella, que ahora me lo decías.
Sí. María Botto.
Un lujazo, ¿no?
Un lujazo total, sí.
¿Buen rollo en el rodaje?
Muy buen rollo.
Muchas veces se dice eso de hemos creado una familia.
No, eso no.
¿No?
Nos hemos llevado bien, pero a ver.
Pero hasta ahí.
Luego, al final, cada uno a su puta casa. Tampoco nos... Cada uno no nos flipemos.
Tengo que serte sincero, ¿eh? Ayer vi la película y en algún momento de la película, Pablo y tú, por ejemplo, parecéis un poco... Esos bros de 30 años, ¿no? Que no saben muy bien qué hacer con su vida. ¿Es un poco eso?
Bueno, Me gusta que digas 30 años. Porque tenemos ya...
30 y pico.
Tenemos 45 cada uno. Entonces me gusta... Me ha parecido un
nada.
Ya eso me ha gustado. Lo demás te lo compro.
Oye, te preguntaba también cómo está el mundo del cine. Déjame preguntarte cómo está el mundo del humor con la que está cayendo.
Pues... El mundo del humor está muy bien. El mundo del humor está muy bien. Con la que está cayendo, sí. El mundo del humor siempre se adapta a cualquier situación. Y cuanto peor está el mundo, pues más necesario es el humor. El humor es un bálsamo.
Por lo tanto, una película totalmente necesaria con la que está cayendo, ¿no?
Claro, por supuesto. Es una película que además para esta fecha viene muy bien. Yo soy muy fan de las películas navideñas y creo ¿sí? que funcionan muy bien verlas en Navidad. Pues es que, vamos... Están hechas para eso, inventadas para eso.
¿Eres fan, por ejemplo, de Lofacoli, que hace este año, creo que hace 25 años?
Esa me da asco.
¿Sí?
Sí.
Porque no es español.
Has dicho la única que me da asco. Qué suerte. No, a ver, Lofacoli me gusta. Lo que pasa es que esa es demasiado...
Pastelosa, ¿eh?
Muy pastelosa. Yo prefiero Elf, por ejemplo.
Ah, mira.
Esa sí. Es muy cachonda. ¿Eh? O solo en casa.
Hablábamos del humor. ¿El humor tiene que tener límites? ¿Nos lo han preguntado nunca, los humoristas, esto?
No, nunca nos lo han preguntado. Pues yo creo que sí. Piénsalo. Si no hay límites en el humor, ¿cómo coño te los saltas? O sea, si el humor es una cosa sin límites...
O sea, ¿tiene que tener límites para saltarse?
Claro,
¿sí?
O para jugar con ellos. Es que si no tiene límites, si el humor es una mesa sin bordes, entonces... ¿Qué es el humor? O sea, no puedes bordearlos, no puedes jugar con que me lo voy a saltar, que no, ¿qué tal? Es que eso es el humor. Por lo tanto, tiene que tenerlos, por supuesto.
¿Estamos dispuestos todos, o en España normalmente, estamos dispuestos a reírnos un poco de nosotros mismos? ¿O eso fastidia un poco más?
Eso fastidia un poco más, sí, pero eso es una... A ver, el humor, como te he dicho antes, sirve muchas veces como bálsamo. Tú cuando te ríes de algo que te ha ocurrido es porque realmente lo has superado, por fin lo has superado. Si eres capaz de reírte, cada uno tenemos nuestro proceso. Es normal que si te ha pasado hace algo muy poco, algo grave, poco, o sea, hace poco, pues no te vas a reír inmediatamente después, pero acabarás riéndote. Y eso sí, la gente que se ríe, pues eso ya va dentro de la inteligencia de cada uno. Yo creo... que si tienes capacidad de reírte de ti mismo, eres una persona inteligente.
¿A ti sí. te gusta reírte de ti mismo?
A mí me gusta reírme mucho de mí mismo, sí. Lo procuro hacer, a veces me cuesta, ¿eh? Pero sí, lo procuro hacer.
Viendo la película, Ernesto, tuve la sensación que es una película un poco abrazo, ¿no? Una película que sonríes,
sí.
te consigue abrazar mucho, que en estos tiempos, como decíamos, nos va muy bien.
Sí, tiene un final muy de abrazo.
Exacto.
Sí.
¿Ha sido mucho para ti esto también, rodar una película como esto, un abrazo?
Sí. Sí, porque ha sido un rodaje donde todo ha ido muy bien, no ha habido grandes problemas, nos hemos llevado muy bien el director... Joaquín Mazón es un gran director que sabe crear buen ambiente, que eso es una cosa fundamental en los directores. Al final lo que estás haciendo ahí es crear buen ambiente, coordinar. Y Joaquín lo hace muy bien. Entonces ha sido estos rodajes idílicos. Sí, ha sido muy abrazo.
¿Con qué sensación te gustaría que salieran los niños, sus padres, sus mamás del cine después de ver la película?
Pues... yo creo que es una película que además termina muy bien y deja un muy, muy buen sabor de boca. Y es una película pues que las sensaciones que te apetece, pues eso, abrazar al que tienes a tu lado. De hecho, con nosotros, cuando la vimos, nos abrazamos. Sí. Es una película muy navideña, sí, tiene muy buenos sentimientos.
Déjame preguntarte, aparte de la película, por otras cosas. Te decía, fuera de micro, que aquí unos cuantos en esta emisora somos muy fans de lo que fue la hora chanante de Muchachada Nui, de ese tan de maravilloso que formaste con Joaquín Reyes. ¿Qué significó todo eso para ti?
Bueno, pues eso significó para mí es una etapa de mi vida, pues, a ver, es la mejor etapa de mi vida. ¿Sí? Yo, sí, fue, ha sido cuando lo recuerdo como una etapa muy feliz de mi vida. Yo empecé con 21 años a hacer la hora Chanante. Uh-huh. Y estuve, si juntamos los años de Chanante con Muchacha de Anuí, pues fueron como 15 años. Y esos 15 años, recién llegado a Madrid, tan joven, con mis amigos, haciendo humor, pues fue muy, muy especial.
¿Tenéis la sensación, al menos unos cuantos la tenemos, que la hora Chanante, Muchacha de Anuí, todo ese fenómeno, fue un poco los Monty Python a la española?
Bueno, nosotros éramos muy fans de los Monty Python. Cuando hacíamos nuestros programas éramos muy fans de nosotros. O sea que nosotros directamente fusilábamos sketches de los Monty Python. Uh-huh. Los copiábamos a muerte. El hecho de que nos llamen Monty Python españoles para nosotros es una pasada. Pero eso es como decir que los Hombres G son los Beatles españoles. Yo creo. La comparación es más o menos esa. Nosotros les copiábamos muchísimos a ellos y nosotros tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de conocer a dos de ellos, a John Cleese.
Wow.
Sí, sí, yo conocí a John Cleese y conocí también a Terry Jones. Y cuando me acerqué a John Cleese, le expliqué rápidamente que nosotros teníamos un programa de humor, de sketches, que les copiábamos muchísimos a ellos. Y él se rió y nos dijo, tranquilos, nosotros también copiábamos a otros. Me dijo él. Y entonces me hizo mucha ilusión. Sí.
Por cierto, que de ese famoso cuarteto de Albacete, tres estáis en la Navidad en sus manos.
Eso es. Sí,
¿no?
Sí, sí, el Chape, Joaquín Reyes y yo mismo, sí.
¿Eso ha generado más complicidad también a la hora de rodar?
Claro, claro, claro. Esa secuencia que vino Joaquín, pues de repente era como volver a casa. Sí, sí.
¿Volveréis a casa algún día?
Pues, hombre.
¿O te gustaría que pasara eso?
A mí sí me gustaría, sí, me gustaría. No sé si es fácil, no sé si es sencillo eso, porque nuestras carreras están ya cada una muy separada y cada uno le va muy bien. Si tuviésemos a alguno que le fuese muy mal, como le pasaba a los hermanos Marx, que siempre había uno que debía mucho dinero, que le gustaba el juego y entonces se tenían que juntar para hacer películas porque era ludópata y se, pues si no fuese un buen ludópata no vendría bien en el grupo.
Yo siempre he dicho y siempre me ha venido a la cabeza cuando me aparece el nombre de Ernesto Sevilla, que Ernesto Sevilla hace un humor serio, que es una cosa que me encanta, ¿eh? Es una persona muy seria que nunca sabes cuando habla, cuando se te está tomando un cachondeo o cuando te está explicando algo serio. ¿Te gusta la expresión humor inteligente o es un poco pedante usar la expresión humor inteligente?
Bueno, humor inteligente es una expresión que se acuñó cuando nosotros éramos muy jóvenes y esto de los monólogos se empezaba a popularizarse. Y fue un sello que se le puso a los monólogos como para que la gente lo identificase.
Stand-up le llaman ahora.
Claro, stand-up. Humor inteligente, esto es humor inteligente. Es a mí una etiqueta que realmente, claro, si la piensas bien, da un poco de cosa. Porque humor inteligente, es que humor inteligente puede ser cualquier cosa. Humor inteligente es la persona. El humor, pues puede ser, quiero decir, en una secuencia, en los Farrelly, por ejemplo, los Farrelly metían pedos. O se meten un pedo, pero hay que saber cuándo meterlo. Hay que meterlo en este segundo. Porque si lo metes en este segundo, es un pedo muy inteligentemente metido. O sea, que es humor inteligente también, en fin.
¿Muchachada partía de hacer un humor totalmente absurdo para hacer humor inteligente?
Sí, nosotros no teníamos ninguna intención de hacer humor inteligente. Nosotros hacíamos humor absurdo, surrealista, pero nos gustaban las cosas que te reías y no sabías por qué.
¿Tenéis la sensación que habéis hecho escuela o no?
Hombre, la sensación de que hemos hecho escuela, no lo sé. Hombre, nosotros sí que vemos a algunos, que desde luego algunos chavales jóvenes, que hacen cosas que podríamos haber hecho nosotros hace años, sí.
Tres preguntas rapidísimas para acabar, va. ¿Qué le hace reír a Ernesto Sevilla?
¿A mí qué me hace reír? Pues muchas cosas. Yo soy una persona que... Yo me río mucho, a diario. Me río un montón. Y no sé... Pero son cosas, desde cosas muy tontas hasta cosas más elaboradas, la verdad. Por ejemplo, hay un vídeo de Desmayos en bodas. Hay un vídeo que se llama Desmayos en bodas.
Lo voy a buscar.
Desmayos en bodas. Muy gracioso. Gente desmayándose en bodas. No sé por qué, hay gente que se desmaya mucho en bodas.
Estoy riendo solo de imaginarlo.
Pues sí, sí.
Imagínate la tontería.
Desmayos en bodas.
Si fueras Papá Noel, ¿a quién le llevarías carbón?
A Melendi.
¿Por qué? Justifique su respuesta.
No sé por qué, hay que justificarla. Yo creo que ya está claro, ¿no?
Vale, vale, dejémoslo ahí. ¿Y qué pedirías este año a Papá Noel?
Pues la paz en el mundo.
Qué bonito te queda esto.
Hombre, oye, y lo estoy pidiendo de verdad, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí, la que està caient, ho dèiem, la que està caient. Avui s'estrena aquesta meravellosa pel·lícula, Aneu a omplir els cinemes, La Navidad en sus manos, que val molt la pena. Un dels integrants d'aquesta pel·lícula és ell, és Ernesto Sevilla. Un placer escucharte en una mesura com esta.
Un placer, gracias por invitarme.
Ràdio Estel. Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de Romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga. Passa, guapo.
Alfonso, aquest soroll?
Espera, espera. No, aquest és la Magui, que és una porca.
És que et juro que anava a dir, no entenc quin soroll està fent, però...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
12:15 del matí, aquesta informació de darrera hora que us estem intentant explicar des d'aquesta casa. Un helicòpter ha caigut a l'autopista M40 de Madrid. Es tractaria d'un helicòpter que participava a la Fira European Rotors, dedicada precisament a aquest tipus d'aeronaus, que es celebra avui al recinte firal d'IFEMA, amb 200 expositors. L'accident afecta a hores d'ara la circulació de la capital espanyola i els serveis d'emergència es treballen des del lloc dels fets. Una notícia que, com dèiem, us aniran explicant els nostres companys d'informatiu, els següents butlletins horaris, també a l'Estel Migdia, ens ho aniran explicant ben bé què és el que ha passat i les seves conseqüències. Ara, com dèiem, un minut que passa de 12:15 al matí, canviem de terç. I és que mireu, aquest vespre la banda de Constantí, els Pets, actuen a la Sala Apolo de Barcelona, per cert, amb les entrades ja exaurides, tot per celebrar amb una gran festa de comiat la cloenda de la gira 1963. El cert és que els Pets van tornar a l'escena musical durant un cop de puny sobre la taula, ja que el seu darrer treball discogràfic, 1963, el 13è disc d'estudi de la seva carrera, és un àlbum adult, honest i rabiosament pop. Per parlar de tot plegat i donar-li l'enhorabona, avui a la caravana ens acompanya ni més ni menys que Lluís Gavaldà. Molt bon dia, Lluís, i gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana.
Bon dia, bona hora, és un plaer.
Lluís, com tenim el cos i la veu per aquesta nit de cloenda?
Ai, Déu meu, la veu la tinc una mica així, així, perquè jo sóc d'aquells que m'hi capfico, em poso nerviós...
Sí?
Però... Sí. Tinc un amic meu que em va dir que tal com sóc jo, el dia que no em posi nerviós, llavors m'he d'amoïnar.
Però portes comptats, Lluís, els concerts que portes durant tota la teva carrera o no?
No, no els tinc comptats, però em van dir que deu estar sobre una 1.000, més o menys.
Sobre 1.000, més o menys, i encara tens aquelles papallonetes, eh?
Sí, noi, les papallonetes no marxen, no, però això és bona senyal, em vol dir que m'importa el que faig. Mm.
El cert és que a Barcelona vau exaurir les entrades pel concert del dia 27 de novembre i el d'avui, 1 de desembre. El concert, entenc que serà una gran festa. No sé si hi ha alguna sorpresa que ens puguis explicar d'una nit com la d'avui.
Bueno, la sorpresa serà que la gent encara ens ve a veure. Aquí, per mi és la sorpresa més gran. Tenint en compte que portem 38 anys, jo ja no acabo d'entendre, però m'encanta, per altra banda.
L'inici de la gira 1963, que va començar el 30 d'abril de l'any 22, al Festival Estrenes de Girona, i de concerts ja en porteu prop de 50 arreu dels Països Catalans, Tolosa, Madrid... Com ha sigut el fet de tornar a l'escenari?
Home, l'escenari és potser l'espai natural on jo sóc més feliç. O sigui, el mateix que et dic... de que abans de tocar estic nerviós, quan estic allà dalt, se'm passen tots els mals. Fins tot si he tocat amb mals de queixal, amb febre i tal, i no. Després allí pujo allà dalt i veus tanta gent, i tanta gent que té ganes de compartir coses amb tu, i de somriure i de ballar, que et sents la persona més important del món. Mm-hmm.
1963, que és un disc arrabassador, dolç, descarat, ple de melodies enganxoses que embolcallen històries amb ànima, com sempre heu fet des dels Pets. Com va ser el procés de treball d'un disc com aquest?
Bueno, el procés normalment sempre acostuma a ser bastant semblant, que és que em truquen aquell parell de palandengos que tinc amb mi el grup, en Joan i el Fali, i em diuen que hem de fer un disco. I llavors jo em trec la son de les orelles i... començo a fer cançons, diguem-ne que els primers 15 dies són de frustració total, tot el que faig no m'agrada, però després poquet a poquet van sortir coses i faig bastant les cançons a raig. Quan toca, ja sé que queda molt poc professional, però no sóc d'aquells que es passa tot l'any fent cançons. Deu ser que me les guardo dintre el cervell I quan és el moment de posar-m'hi, doncs m'hi poso, i la idea bàsicament és fer una vintena de cançons. Joan també s'anima i en fa un parell, i després ens trobem i les comencem a treballar a l'estudi, l'assaig nostre Constantí, a casa de Joan, amb els músics nostres de confiança, que, bueno, en Joan Pau Chaves, en Jordi Bastida, el Marcel Cavaller, que ja porten molts anys amb nosaltres i saben com arreglar les cançons perquè quedin presentables.
Lluís, ara em deies, just després d'un treball res em comença a semblar bé i després sí que se'm va arreglant tot plegat. Què ets, més pessimista o més perfeccionista?
Hòstia, aquesta és una bona pregunta, perquè sóc les dues coses.
Ets extremadament perfeccionista.
Potser sóc més perfeccionista i tot, eh?
Sí?
Sí, sí, jo crec que sí. Sí, sí. A més, tinc certes manies, com per exemple, al moment d'enregistrar la cançó, quan ja és el... sempre canvio un parell de paraules de la lletra en el mateix moment de gravar-la. O sigui, m'he passat potser 3 mesos treballant la lletra i després, però, en el moment de gravar he de canviar una paraula, com així perquè encara no estic content. I si ara pogués, el disco el tornaria a gravar tot sencer, ves què et dic.
Ara ho dèiem, eh? Avui, cluenda d'aquesta gira 1963, però el fet és que el disc va sortir el 29 d'abril de l'any 22. Com has trobat la resposta del públic?
Bueno, la resposta del públic és abassegadora. És el que et deia abans, que en el món del pop, el que és lògic és que un artista tingui una trajectòria més o menys de 7, 8, 9 anys, més que res perquè el pop demana novetat contínua, cares noves i noves. Llavors, tenir tot una... Bueno, tota aquesta gent que ens fa servir, en el millor sentit de la paraula, que te fan sentir com si fossis ja com un company de viatge, no? Com molta gent m'escriu coses boniques i em diu que, bueno, la banda sonora de la meva vida i coses així, i després, clar, ho veus, quan toques en directe, veus que realment tenim un públic que és molt... És extraordinàriament intergeneracional. És a dir, hi ha molta diferència d'edat en el públic que ens ve a veure. Ve canalleta i també ve gent que ha crescut amb nosaltres.
Després en parlarem, perquè sou banda sonora de la vida de molta gent, també de la meva, després en parlarem de tot plegat. Però ara em deies, Lluís, que el món del pop necessita canvi constant. Jo recordo fa molts anys, no sé si als inicis del pop, el pop va ser un gènere que li va costar molt perquè era com criticat, o era com el gènere, una mica el germà petit dels gèneres. I això ha deixat de passar fins a popularitzar-se, mai millor dit, tot aquest gènere, eh? Ja ha passat que el pop sigui un gènere una mica apartadet o una mica menys tingut?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que el pop, a l'inici, era una música enfocada única i exclusivament als adolescents. Era música de consum ràpid i que havia de reflectir les inquietuds de la gent rabiosament jove. Però això venia donat perquè... Clar, també tenia la vida que tenia 10, 20 anys. Ara ja tenim el cas de que els nostres artistes ídols del pop es moren de iaios. Que això abans només passava... Abans tot eren Kurt Cobains i Brian Jones i Jimi Hendrix, que eren persones que amb 27 anys desapareixien i no t'ho esperaves. I per altra banda, a mesura que s'ha anat fent més major d'edat el pop, doncs també hem tingut més artistes que en plena maduresa han continuat mostrant la seva vàlua, igual que passa amb la literatura o passa amb el cinema. Ara ja en la música pop hi ha gent que amb els seus 80, Carney, Dylan, Neil Young, continuen al peu del canó, i això està molt bé.
Per cert que, a part de seguir donant guerra amb els pets, Lluís Gavaldà, que segueix col·laborant en tots els espais escènics possibles, com per exemple amb els Figaflaues i aquell famós Xalala, com va ser col·laborar amb ells?
Vaig riure molt amb la canalla aquesta, vaig riure moltíssim, perquè són d'allà de Valls i tenen el mateix humor, I només d'arribar ja, em van fer fotre una samarreta del Barça i una gorra. I, bueno, era curiós perquè és un gènere absolutament aliè al que faig jo, però precisament per això em va engrescar, perquè, a més, normalment a mi el que no m'agrada és fer un paper decoratiu amb una cançó, saps? Que et donin una cançó feta i et diguin, va, canta, perquè et sents com una mascota allí. I, en canvi, amb els Figaflowers o amb el Nil Moliner, em van deixar participar en el procés creatiu de la cançó, no? Uh-huh. Vull dir que també vaig poder afegir jo les meves idees. Bueno, la majoria no me van fer cas perquè són joves i són barruts. Però, bueno, hi ha una anècdota, perquè tant amb els Figaflaues com amb el Nil Moliner, uh-huh, els hi vaig dir, escolta, hauríeu de fer això, i això hauríeu de canviar, tal i qual. I després de dir-los-hi, i vaig mirar els followers que tenien a l'Spotify i vaig dir, però què fas, Lluís? Què fas? Però si aquesta gent té 10 vegades més seguidors que tu, home. Calla,
va.
Calla i fes bondat.
Des d'aquest cap passa en buirat, faig un propòsit, penso guanyar els meus dimonis.
Lluís, després de 1963, quins plans de futur tenen els Pets?
Doncs la idea bàsica dels Pets ara és començar a pensar què farem el 2025, perquè serà quan farem 40 anys.
Hòstia.
Llavors volem fer un espectacle nou.
Nou i gros, no?
Mínimament. Com?
Dic nou i gros.
Bueno, gros tampoc, eh? No som de fer coses així d'espais molt grans. De la mateixa manera que hem fet a la sala Apolo i hem preferit fer dos dies seguits que no pas fer una sala més així generosa, uh-huh, doncs la idea és que sigui més aviat original, més que gros, uh-huh, que no sigui la típica gira de 40 anys, els èxits de sempre, i no sé, estem donant-li voltes i aprofitarem aquest any bàsicament per anar-ho pensant, uh-huh, i mentrestant doncs jo continuaré fent, bueno, aquestes col·laboracions, coses... Tinc bastants projectes. Ara mateix m'agafes que estic en un estudi de gravació.
Ep,
exclusiva mundial per Ràdio Estel.
Es pot comentar una mica el que estàs fent o no?
Sí. Estic aquí amb... Representa que aquest any el que faré serà girar amb Joan Pau Chaves, perquè tenim un espectacle en format de duet, uh-huh, que es diu Sona la cançó, en el qual doncs barregem cançons meves amb cançons que ens han influït, i per de cara a l'any que ve, que és bàsicament l'únic que farem directe, doncs hem vingut aquí amb un estudi del Solsonès preciós, que es diu Casa Font, i portem 3 dies enregistrant 2 cançons. Traurem 2 singles, que suposo que sortiran, doncs, no sé, cap al febrer i al març, i estic super... Bueno, saps allò que quan estàs acabat... Quan acabes de fer una cançó, que et sembla que sigui la cançó més bonica del món, i després és mentida, però bueno, però aquests dies encara m'ho crec.
Sí, com sigui, ara estaràs per aquí a casa nostra un temps o tornaràs cap a Gran Bretanya?
No, tal qual acaba el concert aquest, me'n torno cap allà. Perquè,
tornes, eh?
Perquè si no em renya la família. No, home, el nen després me diu que fai, que on t'estic, que vol comentar la jugada del Barça i de la política i tal, i clar, jo he de ser allà, i la dona, si no, s'enfada.
Clar, tenir Lluís Gavaldà i no preguntar-li per això em semblaria pecat, ho ha dit ell, no jo. Lluís, com veus el país?
Doncs mira, el país, des d'on visc ara, el veig més petit. El veig, sí, és curiós, no? Però quan vius una mica allunyat, te n'adones de la mida i de la importància real que té. Llavors, a partir d'aquí, el porto al cor i el portaré sempre a l'ànima, i hi ha coses que passen en aquest país que em fan patir i altres coses que m'engresquen. Però, per altra banda, la situació ara mateix és una situació d'impàs. Crec que en aquesta conjuntura política hem tingut un cop de sort i que l'hem d'aprofitar.
Per cert, que ara ens parlaves de com estava una mica el país, però deixa'm preguntar-te també com està la música en català.
Digue'm?
Deia que com veus el panorama de la música en català?
Bueno, el panorama de la música en català el veig extraordinàriament bé. Està sortint tota una nova generació d'artistes, la majoria femenins, que estan sacsejant i renovant una escena que ja també li feia falta una mica de renovació estilística. A mi, com a consumidor de música, no hi ha res que em faci més feliç que veure que hi ha nous artistes i gent amb ganes d'explicar coses de manera diferent.
Ho deia perquè no sé si tens la sensació que a vegades molts nostàlgics, i jo m'incloc, vivim massa d'allò que vam anomenar l'etapa daurada del rock català, que si Els Pets, que si Sopa de Cabra, que si Sang Traït, i no donem valor a una nova etapa que s'ha obert de música en català, no?
Bueno, però és que això és una tendència natural, també. Vulguis que no, la música que et marca de jove és la música que t'acompanya tota la vida, perquè en el fons te fa recordar la persona que eres en aquell moment.
Ara em deies, la música que et marca de jove, i m'ho deies abans, que molta gent del país, jo crec que la gran majoria del país, Els Pets ha estat una mica la banda sonora de la seva vida, no? Jo crec que tots tenim una mica la nostra cançó dels Pets, la que ens hem fet molt nostra, no? La meva, Lluís, és aquesta.
Quan estàs com a cansat.
No puc escoltar aquesta cançó encara, Lluís, sense que em caiguin dos llagrimons.
És una cançó alegre, eh?
Sí, veus, mira, em van fer així. Tu tens cançó preferida dels Pets o no?
Oh, depèn de la temporada, però sí, en general, si hi ha una cançó que crec que em fa sentir content de la feina que he fet, i així és Agost.
Preciosa també, Agost. Sí, com sigui...
O si em demanes de... Així de l'últim disco, Lent.
Ah, mira.
Però, sí.
També. Deixa'm preguntar-te per últim, perquè de tota aquesta conversa jo crec que podríem resumir que queda Pets per estona, eh?
Ui, però això no es pot dir mai.
No, per què?
No soc molt... Doncs perquè la vida et dona canvis que... O sigui, fer plans a llarg termini és una mica absurd. Val més viure el dia i adonar-te'n del que tens ara, en teoria, i a la pràctica també. La nostra idea és celebrar els 40 anys amb tota la il·lusió del món. I després, doncs, ja veurem. El que sí que et dic jo és que el que no farem serà el típic mercadeig aquest de marxem, veniu amb aquest concert, pagueu 65 euros, que si no, no ens veureu mai més, i després en farem un altre concert, i després... Això ja et dic jo que no ho farem.
S'ha jugat molt amb això en el món de la música, Lluís?
Sí, pel meu gust. A veure, jo crec que està bé que la gent plegui, o que la gent faci parèntesis indefinits, però a mi... Bé, digue'm torracollons, eh? Però a mi aquestes resurreccions, que en teoria són puntuals d'un dia, i fan que la gent corri i pagui molt, perquè és o aquell o dia o mai, i després es transformen en un altre i un altre i s'estiren com a xiclets, per mi això és una mica estafar el teu públic, crec jo.
Sí, com sigui, Lluís Gavaldà, moltíssimes gràcies per aquesta conversa a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé avui a la nit a la sala Apolo de Barcelona. I escolta'm,
avui
que iniciem desembre, nosaltres, com ens deia el Lluís, també ens ve molt, molt, molt de gust recordar aquell agost. Gràcies, Lluís, una abraçada ben gran, que vagi molt bé.
Igualment, adéu, merci.
Descamisat, si és que et fa tard, diu adéu a la colla. L'han vacunat contra l'asfalt en un poblet de costa, on d'amagat l'espera darrere de l'església, mig tremolós aquell petó que tindrà gust a sal de mar.
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Va, 4 minutets i arribem a les 12 del migdia. Víctor Rodrigo. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tu has vist La Navidad está en sus manos?
O sí.
La Navidad en sus manos.
Sí, sí que l'he vista.
Xula, eh?
Està bé.
Podem dir-ho? És una comedieta de Nadal.
Sí, però...
No, està bé. Però... Fet amb gràcia.
Moltes vegades. I després en parlarem, eh?
Podria haver caigut en molts clitxés, eh?
Sí que podem rajar després, i ho farem, de l'adjectiu aquest del gènere comèdia espanyola, la moderna, entre cometes, però hi ha algunes que funcionen més per qui està al repartiment que no tant per la història.
En este, i al final... Seria, Joaquín Reyes, clar, Santiago Segura...
Al final, el cine no tot ha de ser Víctor Erice, tu.
No.
Està... I això, qui et digui el contrari...
Són les que digui jo, pel·lícules de crispetes.
Sí, i passar-ho bé amb la família.
Passar-ho bé i ja està.
No passa res, tampoc.
Per molt absurd que sigui.
Ens pot agradar més o menys, segur. I no la posarem a cap premi ni aquestes coses. Però si fa taquilla, si la gent va al cinema...
Ara, mira, que és el que importa.
Que passi. Que sí, passi.
Eh? Escolta'm, xatxarà intro.
Què? No, no ens donarà temps, sinó a parlar... Que tenim totes les nominacions, ja.
Ja, que volia parlar d'això. No, això ho farem a les 12.
Això ho farem després.
Sí, després del butlletí.
M'agrada molt l'entrevista al Lluís Gavaldà, eh?
Sí?
Sí.
Sobretot per la pregunta del Figaflauas, eh?
Qui l'haurà fet, no?
Va, diguem-ho això, és que teníem el Víctor aquí i m'ha enviat pel...
De controlador, controlador aèrio.
Pregunta-li això, que estarà bé, que estarà bé. I està molt bé, eh? Com a...
Però hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia, que bueno, gràcia, que teniu tota la raó amb lo de la banda sonora de les nostres vides dels pets. Clar, jo no sóc entre cometes, de la generació dels pets en el seu auge absolut.
Ja m'està fent gran.
Però... Per mi, el disc del 2013, la cançó de Blutac, jo la considero, però...
Per exemple.
Històrica, per mi.
Clar, jo sóc de la generació del Bon Dia.
Exacte, però clar, a mi el Bon Dia me'l posaven a les colònies de Parvulari.
Jo anava de colònies, una mica més gran, però anava de colònies amb el Bon Dia.
Potser a totes les generacions, entre 70, 80, 90, el Bon Dia ha sonat a algunes colònies.
Jo crec que el Bon Dia és els pets com el Boig per tu és a Sau.
Sí,
però
clar, el Boig per tu... L'has d'encabir més en certs moments.
Home.
Perquè si no...
Sí.
despertar els xavals de primària amb boig per tu pot quedar una mica estrany.
Aniria així la cosa.
Però maco. Veus? Amb els figaflaues... És que què bé que ho va fer el Lluís Gavaldà amb els figaflaues, de veritat, eh?
Sí, molt xulo.
I un rotllazo.
Per cert, abans d'arribar al punt horari a les 12, sabia jo que et volia comentar alguna cosa. El passat cap de setmana vaig anar a veure Napoleón.
I què?
No puc estar més d'acord amb tu.
Gràcies.
No puc estar més d'acord amb tu.
És un espectacle absolut, però retallada...
Però no entens res.
Sembla l'Estatut, tu.
Sí.
Tot rodejat.
Aquest dic sí abans de pensar el que ha dit en Víctor. No, però sí, és veritat, comencen a... Abusen molt dels lletrarets de 1800, el que sigui, i la guerra aquí o allà. Tens la sensació que la pel·lícula hagués anat molt més cap a la relació sentimental de Napoleó amb Josefina?
Però no.
Però no, però hi acaba d'anar.
Sembla que ho basi tota l'estona i no.
Sembla que vol anar cap allà, però no hi acaba d'arribar mai.
I no sap concloure l'argument.
I després tens guerres que estan molt xules, perquè les veus i és un espectacle visual, però no entens en quin moment històric ni per què es donen.
És Ràdio l'Escot en el canal Història.
Sí, no sé, és estranya. Que ja. No dic que sigui una mala pel·lícula, però fa que deslueixi tot plegat.
Que la gent hi vagi, perquè veure-la en pantalla gran
és xulo.
Molt xulo, però... Austerlitz, són 3 minuts, després Waterloo sí que intenta recrear-se una mica, però...
Sí, però vaja.
A mi m'han d'explicar encara les batalles d'Egipte, me l'han d'explicar.
Per què allà? Per què se salten les d'Itàlia?
Surt el tràiler, no estem fent cap spoiler, són dos canyonazos, una piràmide i andando.
En fi, va, que ho comentem tot plegat amb en Víctor Rodrigo, després de l'Àngelus i l'informatiu de les 12, de seguida tornem a la caravana.